L'informatiu de Mutre. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutre. Edita i presenta Josep Roig.
Ben retrobats, un dia més, efectivament, acceptem la responsabilitat que significa ser la font d'informació de més de 50.000 persones al territori. Aquest és el nombre d'oients que ha escollit una emissora de Mutre per estar al dia. La informació social, política, esportiva, cultural, la informació en general, des d'una emissora municipal associada a Mutre a les Terres de l'Ebre. Anem a començar. Gràcies per estar a l'altre costat. En nom de tots els companys i de totes les companyes d'aquestes emissores, anem a començar ja a desenvolupar continguts en aquesta jornada de divendres 28 de maig de l'any 2010. En nom dels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, el saluda un servidor, Josep Roig, i avui anem a començar parlant doncs, d'una notícia llargament esperada. 2 anys s'ha tingut que esperar perquè s'inicien les obres de descontaminació del pantà de Flix. La Societat Estatal d'Aigües de les Conques Mediterrànies, Aquamet, ha iniciat aquesta mateixa setmana els treballs de descontaminació de l'embassament de Flix amb la construcció del mur d'aïllament de la zona on es troben els llots contaminats, que seran extrets en una segona fase de les operacions. El mur, de 1.300 metres de longitud i construït amb un material anomenat taula estaca, ha de protegir els fangs contaminats de possibles corrents i fluctuacions fluvials, permetent la seva extracció amb seguretat. Es construiran en dues fileres paral·leles per a garantir una major seguretat. El director de l'obra, per part d'Aquamet, Marc Pujols, explicava en què consisteix l'actual fase d'aquestes obres al pantà de Flix.
Ara, aquesta setmana, el que hem estat fent són proves. Les pontones ja estan al riu i hem estat tincant pel planxes una per una i tornant-les a treure per veure els rendiments que treiem. I ara ja ho tenim clar. I llavors, la setmana que ve començaríem doncs, pròpiament el que és l'obra, que consisteix en fer un mur de contenció per aïllar els residus i bàsicament consisteix en fer una banqueta de pedra ple que va entre 2 metres i 6 metres d'altura i d'amplada doncs, té uns 10 metres i a sobre doncs, encarem unes palplanxes que són, tindran més o menys uns 20 metres de longitud fins que arribin al nivell de la roca. Llavors aquestes palplanxes sobresortiran de l'aigua 1,5 metres i això doncs, permetrà aïllar els residus doncs, del riu, pròpiament dit.
Per la seva banda, l'alcalde de Flix, Òscar Bosch, explicava ahir dijous també que des de que l'obra va començar al novembre, a poc s'ha anat augmentant el ritme i s'ha anat preparant la logística que ha de permetre que aquesta setmana, com hem dit, es puguen posar les primeres planxes al riu. Bosch es mostrava satisfet perquè finalment es visualitza més aquesta obra.
Des de que es va començar el mes de novembre, que es va donar el tret de sortida, doncs aquests mesos a poc s'ha anat augmentant el ritme i s'ha anat fent una mica, doncs, preparant la logística que permetria que finalment avui o aquesta setmana doncs, se poguessin posar les primeres planxes al riu, que és de fet doncs, bueno, una mica un fet simbòlic que significa doncs, que ja anem definitivament endavant, perquè no hem d'oblidar que això ve des del 2004 i llavors un cert escepticisme al voltant de l'execució final del projecte doncs, sempre ha regnat i ara sembla doncs que definitivament estem llançats.
Doncs efectivament, perquè cal recordar que les operacions comencen amb més de 2 anys de retard respecte a la data d'adjudicació i han de suposar una inversió que supera els 223 milions d'euros. Fonts d'Aquamet confirmaven a l'Agència Catalana de Notícies que els llots tòxics extrets del fons del pantà seran traslladats i tractats en un abocador de classe 2 i que s'emplaçarà en uns terrenys propietat de la mateixa empresa responsable del vessament de residus al pantà Ercros. I continuem encara amb temes relacionats amb el medi ambient, encara que des d'una altra perspectiva. Les aus que nidifiquen al Delta retarden enguany les postes a causa del fred de la primavera. Ho explica en aquesta crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Segons publicava el diari El Punt, les baixes temperatures que fins fa només 2 setmanes han registrat els termòmetres d'arreu del país també han tingut el seu efecte en les espècies d'aus que cada any nidifiquen al Delta de l'Ebre. Encara no s'ha fet un recompte de dades, però els primers censos d'aus que nidifiquen al Delta ja estan gairebé acabats. Així, els tècnics del parc han fet un seguiment de les espècies que no depenen directament del cicle de l'arròs a l'hora de fer les postes, com ara la gavina corsa, el gavi argentat i el flamenc. Tot i portar un retard d'uns 15 dies en la nidificació, els tècnics no han detectat gaires canvis en les xifres dels anys anteriors. Al Delta cada any nidifiquen unes 11.000 parelles de gavina corsa a la punta de la banya, on es concentra un 70% de la població mundial. Pel que fa als flamencs, dilluns es duia a terme el vol de reconeixement per prendre fotografies aèries i després fer el recompte dels nius, i tot i el retard en la nidificació, ja han començat a néixer els primers polls. Des del Parc Natural del Delta de l'Ebre precisen que, tret del retard, no s'han observat de moment anomalies. Toni Curcó.
En principi, el que hem vist és que sí que han retrasat una mica, també variable segons quina espècie, una mica tot el període reproductor. Per exemple, el flamenc és una de les espècies que potser es veu més clar. Els estem comptant ara mateix, eh? Vam fer les fotos aèries aquest dilluns, ara ho estem comptant i, bueno, pel que hem vist, més o menys ja de l'ordre de magnitud. Els dos últims anys va ser molt bo. Un any vam tenir 2.000 i algo i l'any passat 3.000. I enguany tornem a un número de 1.900, 2.000. Encara ho hem de precisar una mica, però sí de que tot de magnitud.
En breu començarà el recompte de les espècies de la família dels ardeits, pàxeres i bernats. Aquests sí que estan més lligats al cicle del conreu de l'arròs, que enguany porta un retard també d'algunes setmanes.
Gràcies, Lluïsa. Acabarem aquest primer tram informatiu parlant de l'Agència Catalana de l'Aigua, que contribueix a la recuperació del bosc de ribera afectat per l'incendi d'Horta de Sant Joan, recordem, l'estiu passat. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, a través de l'entitat local, Graelsia, començarà pròximament els treballs destinats a recuperar la vegetació de ribera afectada per l'incendi de l'estiu passat a Horta de Sant Joan. Aquesta actuació, que es desenvoluparà en un tram de 4 hectàrees, se centrarà a recuperar la funcionalitat del riu Canaletes i els seus afluents, evitar la proliferació d'espècies vegetals invasores i recuperar el bosc de ribera de la zona. Els treballs, amb un cost pròxim als 58.000 euros, els executarà l'empresa local Gubiana dels Ports i consistirà en la eliminació de vegetació al·lòctona, la potenciació de les espècies de ribera amb capacitat de rebrotar, la revegetació amb plantes pertanyents al bosc de ribera del riu, la hidrosembra amb espècies pròpies de l'hàbitat fluvial i l'ús de mantes orgàniques per a prevenir la erosió en aquells punts on calgui, entre altres actuacions.
Del 28 de maig fins al 6 de juny arriba la sisena setmana del Medi Ambient, Parc Natural del Delta de l'Ebre. Exposicions, visites guiades, conferències, audiovisuals, cinema, museus, tallers. Del 28 de maig al 6 de juny, sisena setmana del Medi Ambient. Més info a parcsdecatalunya.net o al telèfon 977-482-181. 977-482-181. Sisena setmana del Medi Ambient. Parc Natural del Delta de l'Ebre, del 28 de maig fins al 6 de juny.
L'informatiu en útil.
Anem ara a la crònica política que encapçala avui el Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa. El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Tortosa ha anunciat que presentarà una moció on es proposa reduir en un 15% els sous de l'alcalde, regidors amb dedicació, així com funcionaris eventuals i gerents. Així mateix, també es proposa la mateixa reducció per a les retribucions que reben la resta de regidors del consistori. Per explicar-ho més amplament, ha preparat una crònica des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
El portaveu del Partit dels Socialistes, Joan Sabater, explicava que és una proposta que estan oberts a negociar amb la resta dels grups municipals, però que algú havia de prendre la iniciativa. La reducció del sou suposarà un estalvi aproximat d'uns 30.000 euros, que no és una xifra rellevant si es té en compte el pressupost de l'Ajuntament, però que cal fer aquest gest i donar exemple. L'escoltem.
No és una bona notícia. No és una bona notícia que Tortosa surti reflexada als informes del síndic de greuges al Parlament de Catalunya, precisament com un ajuntament en comportaments profundament antidemocràtics i que en molts casos probablement, almenys del que es dedueix d'aquí, no respecten la legislació vigent, ni en matèria de pluralitat, ni en el cas del padró, en matèria del dret de les persones que resideixen al municipi a estar registrades al padró municipal. Independentment de les mesures, insistim, que es puguen prendre per controlar situacions que tampoc no són en absolut acceptables, com és el cas dels pisos Pastera.
D'altra banda, el portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes valorava negativament que Tortosa aparegui destacada per dos cops en l'informe anual del síndic de greuges de Catalunya.
El que defensem és una mesura exemplaritzadora. És evident que la reducció de les retribucions dels càrrecs públics no ajudarà d'una manera substancial a evitar el dèficit públic, però sí que és cert que en un moment de dificultats i quan es demana sobretot un esforç de solidaritat al conjunt de la societat, els càrrecs públics que tenim retribucions de les institucions hem de donar exemple i per tant pensem que cal començar per aquí, amb les pròpies retribucions, en aquest cas, de la corporació. Per tant, proposem reduir un 15% el sou de l'alcalde i dels regidors que estan en dedicació exclusiva o parcial, reduir un 15% també les indemnitzacions dels membres de la corporació. La major part dels membres de la corporació no tenim un salari a l'Ajuntament, però sí que cobrem algunes indemnitzacions per la nostra dedicació. També que es redueixin un 15% i, finalment, reduir un 15% les retribucions dels funcionaris eventuals i dels gerents de l'Ajuntament i de les societats mercantils de capital municipal.
Cal destacar també que els socialistes presentaran el proper mes de juny una moció on es demana que l'Ajuntament de Tortosa doni suport al president de la Generalitat, José Montilla, en les accions que es du a terme per evitar que el Tribunal Constitucional emeti una sentència adversa sobre l'Estatut.
Gràcies, Tere. Seguim encara parlant de sigles polítiques, tot i que abandonem les sales de plens per anar a la sala de la Comissió Europea, perquè Convergència i Unió ha preguntat precisament a la Comissió Europea quines mesures prendrà per a forçar el govern espanyol a fixar un cabal ambiental al tram final del riu Ebre. El diputat de Convergència i Unió al Parlament Europeu, Ramon Tremosa, plantejava aquest dijous tres preguntes sobre l'aplicació directiva Marc d'Aigua, el DMA, en el nou Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre i demanava en aquesta Comissió Europea que es pronunciï sobre la necessitat de fixar un cabal ambiental al tram final del riu d'acord amb l'aplicació d'aquest DMA i per la fragilitat notòria i creixent del Delta de l'Ebre. Aquestes preguntes volen transmetre la preocupació social que hi ha a causa de la fragilitat dels ecosistemes del Delta. Tremosa també preguntava quin és el temps que fixa la Constitució Europea per a tenir aprovat el Pla Hidrològic i recordava els retards acumulats en aquest projecte pel govern del president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Per últim, Tremosa també preguntava a la Comissió Europea sobre els contactes que hagi pogut tenir amb els agents socials i econòmics de l'Ebre, com les comunitats de regants o les cooperatives arrosseres, o els contactes que ha tingut amb el govern, amb l'Estat espanyol o amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per impulsar de forma definitiva l'aplicació d'aquesta directiva marc de l'aigua, d'aquesta DMA. Per altra banda, també la presidenta comarcal de Convergència Democràtica de Catalunya i portaveu de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Tortosa, Meritxell Roger, reiterava que el seu partit fa temps que reclama l'aprovació d'un cabal ambiental per al riu Ebre. Roger ha explicat que el ple de l'Ajuntament de Tortosa té aprovada per unanimitat una moció ciutadana que va presentar la Plataforma en Defensa de l'Ebre en què reclama al govern del Partit Socialista Obrer Espanyol informació sobre l'estat en què es troba la redacció del Pla Hidrològic de Conca d'Ebre. Una altra de les qüestions que la moció planteja al PSOE és quins són els cabals que es contemplaran en el tram final, com s'aplicaran i si seran suficients per al manteniment del Delta de l'Ebre.
La Plataforma en Defensa per l'Ebre us espera este diumenge 30 de maig a Barcelona perquè l'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Per un riu viu, vine a la manifestació a Barcelona este diumenge 30 de maig. El preu del viatge en bus és de tan sols 15 euros. A la venda, a la parada de la Plataforma, al Mercat de Tortosa i a les plataformes locals. Tens més info a ebre.net. Recorda, l'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Tots a Barcelona, tots a la manifestació del 30 de maig. Amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I passar por el Pilar.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutel.
I el recorregut per les emissores de Mute ens porta ara mateix fins a la Cala Ràdio. La Cala Ràdio és l'emissora de l'Ametlla de Mar i des d'allí Araceli Domínguez avui ens parla del ple que va celebrar l'Ajuntament d'aquell municipi. Es va aprovar en aquest ple, per majoria absoluta, l'arranjament de l'entorn de l'Estany Podrit. L'actuació, similar a les realitzades a l'Estany Tort, a la platja Xalín o al castell de Sant Jordi, té un cost de 200.000 euros i només va comptar amb la negativa d'Esquerra.
La unanimitat pràcticament absoluta de tots els grups polítics locals va ser la nota més destacada de la reunió ordinària del ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar celebrat aquest dijous 27 de maig. Malgrat haver 11 punts a l'ordre del dia, el ple va ser força ràpid i només van haver un parell de qüestions que van provocar un petit debat d'idees contraposades. Aquestes feien referència a l'aprovació definitiva de l'arranjament de l'entorn de l'Estany Podrit i a l'aprovació inicial del reglament del Servei Municipal de l'Aparcament de les Escoles Velles, punt introduït al plenari per la via d'urgència. Els dos punts, però, van ser aprovats per majoria absoluta amb la negativa en el primer i l'abstenció en el segon dels representants d'Esquerra Republicana de Catalunya. El portaveu del govern municipal, Antoni Montagut, destacava l'aprovació definitiva de l'arranjament de l'Estany Podrit.
Bé, hem aprovat el que era definitivament ja l'accés a l'Estany Podrit, a la platja de l'Estany Podrit. Serà una actuació de més de 200.000 euros i és una actuació molt similar a la que s'ha fet tant a l'Estany Tor, diguem, com algunes a relació que s'estan fent també a Xelín i actuació similar a la que s'ha fet a l'entorn del Castell de Sant Jordi. Realment és respectuós amb el medi ambient i també dona solució a un accés d'una platja de la costa sud.
Montagut afegia que amb aquesta actuació el que es fa és facilitar, per una banda, l'accés rodat i la possibilitat que hi hagi un aparcament tou per a la gent que hi vagi i també un accés a la platja per als vehicles d'emergències i els vehicles de neteja de la brigada. També explicava que la zona de pícnic d'uns 3.000 metres quadrats farà que l'entorn sigui un espai molt més agradable per a les famílies. Ricardo Lleó, del PP, explicava el perquè el seu vot havia estat favorable a tots els punts.
Bé, el nostre vot ha estat favorable a tots els punts que s'han tractat, ja que bàsicament s'ha tractat d'alguna modificació de planejament en el sentit de que al port, per exemple, la cofradia vol ampliar el que seria la nevera i per tant s'ha de modificar, i algun aspecte també quan a Ribes Altes, que l'Ajuntament i els veïns han consensuat alguns canvis en el planejament per mirar de solventar les incoherències que es produïen. No?
Antoni Espuny, portaveu del PSC, qualificava el ple de tràmit.
L'única preocupació és la pregunta que hem fet referent a l'aparcament i si realment hi haurà, a part del cost de l'aparcament, dels usuaris que en vulguin comprar, si tindran una repercussió sobre el manteniment. I m'han volgut preguntar si aquest manteniment serà de vigilància de les 24 hores amb tots els costos que comporta o si no. Ens han explicat que en moments sí, en moments no, però que la gent sàpiga que quan compri un aparcament, a part del cost, tindran una repercussió dels costos de manteniment i vigilància.
Esquerra Republicana de Catalunya va votar en contra de l'aprovació definitiva del projecte d'arranjament de la baixada de l'Estany Podrit. Jordi Gazeni.
Bé, doncs avui s'ha aprovat ja definitivament el projecte de lo que és la baixada de la platja de l'Estany Podrit. Nosaltres vam presentar una sèrie de dubtes i vam votar que no en aquesta aprovació inicial, i avui doncs hem continuat no estant d'acord perquè no s'ha tocat aquell projecte que creiem doncs que era excessiu, que es podia fer d'alguna altra manera, que sempre des de l'equip de govern han dit que no tocaran o intentaran tocar el mínim possible doncs el que és la zona sud de les cales i de la costa de la cala.
Gazeni també lamentava que se'ls presentés a última hora sense passar per la comissió informativa al reglament sobre els preus de l'aparcament en el que es van abstenir, perquè considera que és un projecte molt important per la seva magnitud econòmica. Destacada els punts que es van tractar a plenari i que van ser aprovats amb el consens de tots els regidors, l'aprovació de l'annex per a l'any 2010 del conveni marc entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament per a la prestació del Servei Social d'Atenció Domiciliària, l'acceptació de la subvenció per al finançament de les despeses de funcionament de l'Escola Municipal de Música i l'aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge de l'Ametlla de Mar 2010-2016.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
L'informatiu Emute.
Un centenar de professors de la Universitat Rovira i Virgili han signat un manifest en contra de la instal·lació a Ascó del cementiri nuclear. Uns 100 professors de la universitat i 50 treballadors administratius i també uns 500 estudiants signaven aquesta setmana un manifest contrari a la ubicació a Ascó del magatzem temporal centralitzat, el cementiri nuclear. Tal com han explicat, concretament el dimecres, dos professors de la universitat, Sergi Saladier i Josep Sánchez Cervelló, l'objectiu de la recollida de signatures és demostrar que un grup de la comunitat universitària s'ha posicionat a títol personal en contra d'aquest cementiri nuclear. Tere Giné, des de la Plana Ràdio Santa Bàrbara, treballa donat més amplament aquesta informació.
Així és, Josep. Tots dos professors remarcaven que, tot i que representants de la URB van participar en un acte informatiu sobre el cementiri nuclear dut a terme a l'Ajuntament d'Ascó, aquest fet no suposa el posicionament favorable de la universitat a la instal·lació. De fet, amb les signatures recollides, manifestava Sánchez Cervelló, un grup important de professors, treballadors i alumnes de la URB expressen el seu rebuig. Per la seva banda, Saladier assegurava que la URB va assistir a la reunió Ascó perquè va ser convidada a l'acte informatiu i recordava que la universitat mai s'ha posicionat a favor o en contra del cementiri nuclear ni ho farà. En aquest sentit, volia deixar clar que les signatures s'han fet a títol personal. L'escoltem.
De moment hi ha un centenar de professors i investigadors, una cinquantena de personal d'administració i serveis i més de 500 estudiants que de moment han signat. Això és un document que està obert, és un document que tampoc no es va fer molta propaganda, es va enviar simplement un correu electrònic a tota la comunitat universitària i doncs, destacar que hi ha de tots els espectres, de totes les rames del coneixement, tant des de les rames de les ciències, la tecnologia o la medicina, fins a signants doncs, que provenen del camp de les humanitats, les ciències socials i les jurídiques. No? Per tant, està tothom més o menys representat i això sí és un document que s'ha signat doncs, sempre a títol individual i en cap cas és el posicionament de la universitat, però sí d'un grup, pensem, important de personal de la comunitat universitària.
D'altra banda, el passat dimarts al vespre es constituïa també una nova entitat veïnal a favor del magatzem temporal centralitzat que du el nom de Plataforma Ascó, sigles Acció Solidària, Solidaritat, Compromís i Oportunitat. Un dels portaveus de la nova entitat, Jaume Ferrús, explicava que la plataforma ja ha aprovat els estatuts i que ara està començant a elaborar el llistat de socis que de moment és d'un centenar. Per a Ferrús, l'MTC és una oportunitat i que el centre tecnològic que porta associat esdevindrà un centre universitari de primer ordre.
Penso que el magatzem temporal centralitzat, partint de la base de que és una cosa necessària, que penso que això no ho discuteix ningú, també partint de la base de que és una cosa segura, penso que això tampoc no ho discuteix ningú, doncs també penso que és una oportunitat. I per tant, m'atreviria a dir que m'és igual que el faigui a Ascó, o a Vinebre, o a Flix, o a Mora, o a Reus, o a Barcelona, o a Sevilla, o a Madrid, o allà on sigui, no? Però en canvi, com a veí d'Ascó, sí també vull dir de que això ho vull aquí a Ascó, el que va acompanyat al magatzem temporal centralitzat, que és el centre d'investigació tecnològica, i que vull confiar de que això realment pugui ser una universitat de primer ordre, amb referència europea i mundial, en la qual hi tinguin que col·laborar realment, perquè funcioni bé, tant totes les universitats.
Recordar que la URB volia deixar clar que mai s'ha posicionat pel que fa a l'MTC. A través d'un portaveu, la universitat explicava que només el Consell de Govern o el claustre poden emetre aquest posicionament que pel moment no s'ha fet.
Del 28 de maig fins al 6 de juny arriba la sisena setmana del Medi Ambient, Parc Natural del Delta de l'Ebre. Exposicions, visites guiades, conferències, audiovisuals, cinema, museus, tallers. Del 28 de maig al 6 de juny, sisena setmana del Medi Ambient. Més info a parcsdecatalunya.net o al telèfon 977-482-181. 977-482-181. Sisena setmana del Medi Ambient. Parc Natural del Delta de l'Ebre, del 28 de maig fins al 6 de juny.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
El nostre recorregut per les emissores municipals arriba ara a Alcanar, en aquest municipi. Concretament, aquesta tarda i a partir de les 6 i mitja, el president de la Diputació, Josep Poblet, inaugurarà la 11a edició de la Fira del Comerç d'Alcanar, una fira que durant 3 dies mostrarà al centre cívic i als seus voltants el més destacat de l'oferta comercial que anereva, a més de proposar tot un seguit d'activitats complementàries. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Efectivament, tal i com tu dius, a partir de les 6 i mitja d'aquesta tarda s'inaugurarà oficialment l'11a edició de la Fira del Comerç d'Alcanar, una fira conjuntament organitzada per la Federació de Comerciants d'Alcanar i el nostre Ajuntament, i en la qual una cinquantena de botiguers i establiments del nostre municipi, una cinquantena de comerços oferiran lo bo i millor de l'oferta comercial canareva en el centre cívic i els seus voltants. Una fira que vol ser el gran aparador comercial del municipi, lloc de trobada de comerciants i visitants, i que a més enguany ha organitzat diverses activitats lúdiques i festives per tal que tothom hi pugui participar a través d'activitats diverses com són els sortejos de regals o també d'altres qüestions, d'altres convocatòries que tot seguit us comentarem. Abans, però, escoltem les paraules del regidor de Fires al nostre ajuntament, Josep Bord. Ell ens explicava que serà el president de la Diputació la personalitat encarregada d'inaugurar una fira que arriba ja a l'onzena edició, que està totalment consolidada i que busca nous reptes per tal de fomentar la participació i atreure visitants. Josep Bord.
Dic que la inauguració de la fira aquest any correrà a càrrec del senyor Josep Poblet. El senyor Josep Poblet és president de la Diputació de Tarragona i alcalde de Vilaseca, i en aquest cas serà la persona que vindrà a inaugurar aquesta fira. No va poder estar entre nosaltres per qüestions de feina política, la dia que havia vingut les quinquenals, finalment vam aconseguir que vingui a inaugurar, també donat que Diputació de Tarragona participa activament en la nostra fira en forma d'ajuts, subvencions, etcètera, per tant, crec que és bo també que aquella gent que ens ajuden també puguem vindre a participar en aquest cas del fet de la seva inauguració. Mm-hmm. Dit això, dic que la Fira del Comerç del Canal, la seva 11a edició, però em sembla que ara ja ha arribat un punt en què ja està consolidada, que ha crescut. Busquem també altres maneres de cridar la gent, que nosaltres no som una gran fira com altres fires del nostre territori, però som una molt important fira de comerç. Què busquem? Pues bueno, l'any passat vam començar, com a altres anys, però l'any passat ja vam tornar a reemprendre el fil dinamitzador de la fira, que en aquest cas anava pel tema del concurs internacional de mitja taronges. Enguany anem una miqueta més allà, pel que fa al tema este de reclam, i el que hem fet és bueno, anar a buscar directament bueno, què és allò molt important, quan algo arriba a nivell de ressò mundial, en aquest cas, aconseguir un rècord Guinness, pensem que és un tema important.
El regidor ho avançava, aquestes seran algunes de les activitats complementàries destacades que al llarg del cap de setmana es podran presenciar i qui s'anime també participar al centre cívic. D'una banda, el segon concurs internacional de menjar taronges que es farà dissabte a les 5:30 de la tarda i per l'altra banda, este rècord Guinness de menjadors de taronges, el guanyador serà el que empele i en menja més en un temps de 3 minuts, un concurs que en este cas es farà diumenge a partir de les 6:30 de la tarda. A banda d'aquestes qüestions, destaca també la primera mostra de gossos de caça, una mostra que tindrà la participació de més d'un centenar de gossos, entre ells els campions d'Espanya, de Mallorca o de Catalunya del passat 2009, que a més faran diumenge al matí a partir de les 8:30 una exhibició de caça real sobre conill a la zona de la Malea Gran de l'Ermita del Remei. Per últim, comentar també el concurs de pastissos decorats o fets amb cítrics, amb taronja, que organitza l'Associació de Mestresses de Casa d'Alcanar, la segona mostra de viveristes d'Alcanar, o aquesta activitat de caràcter infantil que, en este cas, i a través de tradició canareva, faran passar una bona estona els més petits de la casa al llarg del cap de setmana. Una tradició canareva que farà també l'entrega del premi del concurs de fotografia realitzat les passades festes de bous. A més, durant tot el cap de setmana hi haurà també diferents activitats musicals, degustacions, sortejos de regals, així com la participació de la colla de gegants i capgrossos d'Alcanar. Per últim, dir que l'horari de la fira és divendres, s'inaugura a partir de les 6:30 i es tancarà a les 9:30. Dissabte i diumenge s'obrirà al matí de 10 a 2 i a les tardes a partir de les 5 i fins a les 10 de la nit.
I avui el nostre recorregut informatiu acabarà amb una notícia que considerem, doncs, podríem considerar dintre de l'apartat de la crònica social local, no? Anem a parlar d'Anna Royal Gestí, la pubilla major de les festes 2010 a Santa Bàrbara, que podríem considerar també una noia amb sort. Per què? Doncs perquè el sistema obert que utilitza Santa Bàrbara per escollir les seues pubilles majors va fer que enguany es produís un fet insòlit que no s'havia produït mai fins ara. Anna Royal Gestí, la pubilla major 2010, també ho va ser el 2004. Va ser aleshores la pubilla major infantil. Per acabar-ho d'arrodonir, es dona la circumstància també que Olga, una de les germanes de la pubilla, també va ser pubilla infantil major. Segons que explicaven a la nostra emissora, Anna i la seva mare Josefa, el fet s'ha viscut amb normalitat dins de la família, habituada, ja per tot l'explicat anteriorment, a viure aquesta experiència amb ganes i amb il·lusió. Anna deia que havia volgut tornar a ser pubilla ara de gran perquè recorda que de petita s'ho havia passat molt bé i sobretot perquè sabia que faria feliç a la seva mare. Es considera una persona oberta i sociable i ara, en aquests moments, decidida a acabar el batxillerat. La seva il·lusió, segons confessava, seria poder acabar els estudis per dedicar-se a l'ensenyament en les especialitats de magisteri infantil o d'educació especial. De les festes, pensa que és el moment millor de l'any perquè es veu tothom per divertir-se plegats. L'escoltem.
Jo, per mi, les festes és el moment que més se representa al poble, més que res, perquè te veus a la gent divertir-se en tot moment. I per mi canviar no canviaria res, perquè per mi està tot perfecte.
Hi ha alguna cosa que t'agrada més sobre les altres de les festes?
Els baus.
Els baus.
Els baus. I el dia de la paella, que és la paella que fa ma mare, i m'encanta.
Enguany a Santa Bàrbara hi haurà un total de 12 pubilles grans i 22 de petites. Hem d'acabar. No hi ha temps per a res més, solament agrair-los la seva atenció, desitjar-los un bon cap de setmana i esperar-los a la propera edició de l'informatiu EMUTE. Fins aleshores.